Doncs vinga, fins la setmana que ve. Gràcies, Paco. Deixem aquí perquè ara ja passem el testimoni a l'Ona Vilà, que ens vindrà amb el seu magazín amb el més calent a l'aigüera. Demà hi tornem. Adéu-siau.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordà va amb tu.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
No s'assembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 26 de maig, m'agradaria començar el programa parlant del cas Plus Ultra, és a dir, la trama que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I és que tot i la rotunditat de Zapatero i el suport que han expressat els seus companys de partit fins ara, cada vegada surten més proves que l'incriminen i el situen al centre de la planificació i direcció de la presumpta trama de corrupció i tràfic d'influències. Segons el jutge, el sumari que es va donar a conèixer ahir evidencia l'existència d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències, presumptament liderada per Zapatero, amb la qual s'hauria enriquit a canvi d'influenciar les administracions a favor de tercers, sobretot de la companyia Plus Ultra. El text apunta també com a persones claus de la trama l'empresari Julio Martínez, qui seria la seva mà dreta, les seves dues filles, que amb l'empresa tindrien un rol de coordinació operativa, és a dir, l'empresa el serviria de tapadora per emetre contractes i factures, i també està en el punt de mira la secretaria de Zapatero, qui hauria generat tota la documentació comptable fictícia. Com a proves, el sumari inclou un centenar de joies trobades a la caixa forta del despatx de Zapatero que l'expresident afirma que provenen d'herències familiars. I també dues memòries USB, dos discos durs i diverses carpetes que contenen documentació d'empreses relacionades amb la investigació del cas. A més, de casa de l'empresari Julio Martínez, el mes de desembre es van requisar més de 286.000 euros en metàl·lic amagats en calaixos i radiadors. Després de la investigació, Zapatero està cridat d'aquí una setmana a l'Audiència Nacional, on declararà en qualitat d'imputat. Les seves reaccions no s'han fet esperar i l'expresident està convençut que la imputació es deu a motivacions polítiques. Així ho ha afirmat el seu exassessor Luis Arroyo en declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí. Arroyo ha apuntat també que els informes de l'UDEF són un error monumental que, segons Zapatero, es podrà resoldre. L'expresident és optimista, ha dit l'exassessor. Veurem si n'hi ha prou amb optimisme per sortir d'aquesta trama que cada vegada escala més i cada vegada deixa menys marge de dubte en contra de l'expresident. I ara sí, després d'aquest apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts obrirem una nova plana del Temps de Terra, en què l'enginyer agrònom Pere Puigbert ens parlarà del Barcox. I tot seguit, al Parlem de Salut, conversarem amb la psicòloga Cuca de Ventós sobre les engrunes en l'amor. Avui el toc musical el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però és moment de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, sí, algo huele a podrido, no?, en Dinamarca. Això, no sé com era la frase, però bueno, anava per aquí. Home, que hi ha raons polítiques, no en tinc cap dubte, però... També quan el riu suena, alguna cosa hi ha d'haver. Estem aquí, l'altre dia, bueno, l'altre amb el coldo i amb lo de les mascaretes, mm-hmm, i tot això, ara el senyor Zapatero... Qui estigui lliure que triï la primera culpa, no? La primera pedra, exacte. Qui estigui lliure de culpa, no? Hosti, estic avui estupenda, traient frases fetes, és una cosa... Bueno, que a què vinc, a lo que voy, no? Que ara estan els del PP, bueno, rasgándose les vestidures i que se vaya, perquè bueno, no podem fer una moció de censura perquè no sumem, no? Recordem que el PP el vam treure d'aquest govern amb una moció de censura pels casos de corrupció.
Exacte, que aquí no hi ha ningú que tingui, que tingui tots els draps nets.
I clar, el PSOE no és que sigui tampoc la panacea al llarg de la història sobre casos de corrupció, no és que hagi estat lliure de culpa, no? Llavors, ahir mateix el propi Felipe González demanava les eleccipades, sí. Aquest és un agent del caos, dins del PSOE, és una cosa tremenda, jo no sé per què no se'n va allà a presidir el Partit Popular, no ho sé. Total, que veurem
com avança la investigació.
Sí, d'una banda la investigació, que bueno, veurem què surt i què deixa de sortir, i de l'altra fins on pot aguantar la Pedro Sánchez, amb el tema estabilitat política, perquè mm-hmm, hi ha diversos socis de govern que tampoc estan gaire contents amb la situació i que no li donen recolzament. Mm-hmm. Per tant, la
veurem
seva estabilitat... hay que aprovar pressupostos...
Per això, i si no els aprovem, potser sí que tocaran
eleccions. No sé on anirem a parar. Bueno, va... Anirem a parar a l'Escala.
Som-hi, doncs, va, aterrem.
Anirem a parar a l'Escala amb un operatiu policial que tenim en marxa a tota la província de Girona, a les comarques de Girona, per tant, contra una xarxa de marihuana, tràfic de marihuana, uh-huh, vinculada a armes i blanqueig de diners, etc. Uh-huh. L'operatiu centra en la Font de la Pólvora,
uh-huh, a Girona,
però també ha arribat fins aquí.
Carai, tenim escorcolls aquí a l'Escala,
Sí, hi ha hagut algun escorcoll en domicilis aquí a l'Escala. Què ens diuen Mossos? Doncs que els escorcolls ja estaran curts, que per tant, de moment no ens poden informar de res, i ja, doncs, quan acabi l'operatiu, quan es tanqui, ja acabarem de dir doncs, les detencions que hi han hagut, com funcionava aquesta trama, etc. Però sí que, de moment, el que sabem és que està en marxa i que hi ha escorcolls aquí a l'Escala.
Per tant, estarem pendents, no?, de poder saber-ne més detalls.
Anirem seguint tu, aviam quan tanquin l'operatiu i quan ens diguin, doncs, els resultats d'aquesta operació.
Què més?
També parlarem de la confraria de pescadors, que mantindrà un espai prioritari a la Casa del Mar. El ple de l'Ajuntament ha aprovat i sol·licitat l'adscripció total de la Casa del Mar, que n'és titular la Tresoreria de la Seguretat Social, famosa Casa del Mar, que ja n'hem parlat més d'una vegada, a favor del consistori. La titularitat, que ara la té la Tresoreria, una cessió, bàsicament. És
la cediran a la confraria.
La cessió d'ús municipal seria per un període de 75 anys.
És que no ho he entès.
Sí, és que a veure,
no
si
és fàcil,
jo...
No és fàcil.
D'una banda tenim la Casa del Mar, a veure si ens aclarem. D'una banda tenim la Casa del Mar, que el titular d'aquest edifici és la Tresoreria de la Seguretat Social.
D'acord?
L'Ajuntament busca demanar una cessió d'ús d'aquest espai, que és el que els d'Esquerra li demanen que el compri, que busqui la manera de comprar tal, i l'Ajuntament no vol gastar diners. O sigui, el que vol és poder utilitzar aquest espai. Llavors, aquí, què hi farem? Per què el volem, aquest espai? Per traslladar-hi els serveis socials de l'Ajuntament i també perquè la confraria de pescadors mantingui un espai prioritari a l'edifici i s'instal·li una placa commemorativa pel seu passat històric. És a dir, que l'edifici...
Per tant, de moment, la sessió encara no es fa, és l'Ajuntament que la demana.
La sessió és el que ha demanat el ple. És el que ha demanat el ple i llavors,
i que
veurem
de veure com...
Exacte. Això seria la notícia. L'Ajuntament demana la cessió d'aquest espai per poder-hi posar la casa, o sigui,
serveis socials i
la confraria també hi vagi allà amb una placa commemorativa. Vinga, és que a vegades ens compliquem la vida sense necessitat.
Però ara jo crec que ha quedat prou clar.
Crec que sí. Vinga, i si no, que algú em corregeixi. Va. També parlem del taller de psicodansa per fomentar l'autocura, l'autocura en les persones grans. En el marc del programa d'activitats prèvies a la caminada pels drets de les persones grans del pròxim 12 de juny a la sala polivalent del Casal del Jubilat s'ha celebrat el taller Cos, Cura i Moviment, un acte que ha unit la psicologia i la dansa per acompanyar emocionalment a la gent gran i fomentar la seva autocura.
Activitats molt interessants, d'aquestes que fa l'oficina Més 60.
Està molt bé el tema de l'autocura, però tampoc l'automedicar-se,
No, però entenc que amb aquesta banda de la dansa és per trobar una altra manera d'autocurar-se, no?
Sí, exacte.
Més sana.
Autocura es refereix a buscar habitats o coses
que et
beneficin
sentir bé
el teu cos i que facin que es curi de determinats... patologies, siguin psíquiques o siguin...
Exacte, al final és cura emocional, també.
Exacte. Va, també, déu-n'hi-do, les notícies que tenim avui, novetats de les excavacions arqueològiques del santuari del port d'Empòrion. En aquest cas hem parlat amb la responsable del MAC, Marta Santos, i l'arqueòleg Pere Castanyer, que expliquen les últimes novetats de les excavacions arqueològiques, un espai on s'ha confirmat la zona del santuari del port d'Empòrion i on ara s'està treballant per saber el contingut i la composició dels objectes trobats.
Això, aquestes excavacions no s'acaben mai, Empúries, sempre hi haurà lloc per excavar.
Sempre treus una pedra i surt una ruïna romana.
Exacte, i el port, que feia molt de temps que s'estava excavant, està molt bé, no?, que ens puguin explicar què hi han trobat
exacte,
i aquest santuari.
Clar, cada any continuen les campanyes, perquè cada any fan un segment, un quadrant, no?, i llavors ara allà apareixen coses. Val, també parlem de l'Escalent, que ret homenatge al 90è aniversari de l'Escola Empúries. La revista, en el número 461, dedica la portada i la part del seu contingut al 90è aniversari de l'Escola Empúries. L'edició d'abril i maig repassa en 36 pàgines l'actualitat escalenca dels darrers mesos i temes com l'habitatge al català, l'eclipse d'aquest agost i les tramuntanades són els que podeu trobar en aquest número.
Perfecte, hi ha els quioscos, qui la vulgui ja la pot anar a buscar.
Ja la pot anar a buscar. I anem pels esports. Amèric Quesada i Salam, que signen un acord de no agressió.
Què ha passat aquí?
Anem a explicar-ho, això. Eric Quesada ha tancat la seva etapa a l'Escala B per debutar com a primer entrenador del Viladamat a la quarta catalana. L'escalenc ha signat un pacte de no agressió, això és com el pacte de Varsovia, no, amb el seu antic club. L'exporter assumeix la banqueta del club veí amb un projecte ambiciós. Bueno, això de...
Però jo vull entendre que això... barallats, no?
Jo vull entendre que això és en termes figurats.
Esperem, esperem.
No?
Perquè si han de signar un pacte per no esbatossar-se...
A veure si m'entens. L'Eric Quesada era de l'Escala, llavors ara se'n va amb els veïns. I
podríem dir que ho ha fet de manera amistosa, no? Que no ha quedat renyit amb ningú.
Que no ha quedat renyit amb ningú, però clar, és que aquí és un pacte de no agressió, com si estiguéssim a la Segona Guerra Mundial.
Clar, exacte, com si estiguéssim barallats i haguéssim decidit fer les paus amb un document.
No ho sé, espero que ens ho expliqui millor l'Ivan, perquè...
Bueno, esperem que sigui el fet aquest que ha acabat de manera amistosa, no?
Sí, deixem-ho així.
Esperem.
Llavors, tenim el mal temps, que no sé què explicar-te ja, que no ho sapiguem ja, en panorama meteorològic, en mode estiu, calor. Sí, exacte. Cel totalment clar i temperatura cada cop més alta a migdia i tarda. Vinga!
Bueno, doncs comencem a treure els pantalons curts, no, ja?
Hem passat de fer el canvi d'armari a córrer cuita, que hem fet, a directament ja haurem de venir en biquini.
Sí, és el que t'anava a dir ara, no? Haurem de baixar a la platja a fer el programa, potser.
Igual sí, saps? Perquè dius, jo ja he desterrat les bambes i els texans, però és que aviat no em quedarà roba per portar, saps? Perquè no puc desterrar ja res més. Aviam, bueno...
En fi, anava a dir és el que toca, però potser tampoc no tant, no?
És el que toca, però no tant. I pensa que nosaltres, perquè ja més o menys estem aquí acostumats i tal, però que la resta d'Europa ho estan flipant.
Ho estan passant malament.
Amb colors, ho estan flipant. Bueno.
En fi, Lali.
Senyors, és el que té el canvi climàtic. Va.
Exacte.
Ens retrobem a la una.
Ens amplies a la una. Gràcies, Lali. Vinga.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
La Enredadera és una cançó popular molt interpretada per diferents grups sud-americans. Sol tenir variacions a la lletra segons el lloc on es canti. L'escoltarem pel duet Baix Empordà, format per en Ricard Balil i la seva filla Tània. Aquest tema el trobem al llibre que en va fer en Ricard, titulat Recull de veneres i cançons de l'Empordà. Escoltem com ens la interpreten.
Tienes una enredadera en tu ventana. Cada vez que paso y miro, se enreda mi alma y tus ojos me aprisionan. Bella ilusión y el fulgor de tus miradas son puñaladas al corazón. No me dejes de querer, no me dejes de mirar, porque en tus brazos, mujer, la dicha quiero encontrar.
Sí,
aprisionado en tus brazos, feliz seré y entregado a las delicias de tus caricias me moriré. Como al verte en la ventana, calma mis males, cuando paso cerca de ella. Te silbo y sales, tu enredadera me brinda sombra y amor. Y en las rojas campanillas de tus mejillas sale el rubor. Cuando me oigas silbar, tú no dejes de salir,
no,
para oír este cantar,
no,
que te tengo que decir.
Sí,
quisiera ser pajarillo o trovador y hacer en tu enredadera en primavera un nido de amor. Y hacer en tu enredadera en primavera un nido de amor.
Mescalent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts, és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Pere, de què ens vols parlar avui?
Mira, avui tenia ganes de tornar a les fruites, que tothom té ganes. Aquesta setmana vam parlar de les cireres.
Mm-hmm.
I una altra de les fruites que venen ara en aquest temps i que la gent li agrada molt i que se'n venen molts quilos són els albercocs.
Mm-hmm. I tant,
els albercocs,
són molt bons.
Són, jo dic sempre, són de bon, molt bon menjar.
Mm.
Perquè no s'han de pelar, allò que l'obres i el pinyol surt fàcilment. Vull dir, és una de les fruites que, vaja, que en aquest temps ve més de gust en els nostres clients.
Mm-hmm. Doncs, Pere, comencem. Els albercocs, quina temporada fan?
Mira, la temporada de l'albercoc seria des del mes de maig fins al mes de setembre.
Mm-hmm. És llarga, doncs.
És llarga, sí. Es poden trobar bastantes varietats d'albercocs, eh? Vull dir que cada varietat, això ho explico a la gent perquè ho sàpiga, cada varietat dura aproximadament uns 15 dies.
Mm-hmm.
És a dir, que hi hauria primer la primera varietat que sol venir pràcticament quan comencen les cireres, i llavors les altres varietats van vinguent cada 15 dies una de nova. El que passa que amb el temps hi ha hagut un canvi de tendència dels gustos dels albercocs.
Mm-hmm.
Fa uns anys hi havia uns albercocs blanquinosos que de fet eren molt bons, però tenien l'inconvenient de que eren molt delicats. És a dir, es tornaven tous molt fàcilment i, esclar, això a la gent no els hi agrada. Llavors, més tard, han vingut els albercocs de color groc,
mm-hmm,
que són els que són més atractius i que agrada més a més gent. Pràcticament, avui dia, totes les varietats d'albercocs són de color groc.
Mm-hmm. Aleshores, o sigui, dius que cada varietat té uns 15 dies de durada, més o menys, però n'hi ha alguna que sigui que es vengui més que d'altres?
Home, sí. Les varietats que més... Perdó, aquest rogall... La varietat que més vendrem, que més... és a dir, que se'n venen més quibus, són les varietats de ple estiu.
Mm-hmm.
Perquè aquestes primerenques, vulgues o no, són desitjades, però no tenen tant de sucre com les varietats que vindran més endavant. Però clar, com que l'agricultor que viu de la fruita sempre busca la manera de plantar varietats que li... no que siguin les millors, que de fet també, però que li puguin donar un rendiment més gran econòmic.
Mm-hmm.
És a dir, que en aquell moment no n'hi hagin gaires en el mercat i pugui vendre un preu que ell hi guanyi més la vida. I això passa amb les varietats primerenques, que són les que parlem ara. Però el barcoc en si en tindrem... Jo diria que els més bons vindran finals de juny o juliol.
Mm-hmm. Aleshores, Pere, els albercocs dèiem que és una fruita tan còmoda, és molt còmode de menjar, però és també còmode de guardar i conservar?
Mira, molt bona pregunta, perquè això molta gent sempre ho pregunta. Jo l'albercoc recomano que si quan el compres està fort, és a dir, està encara, que dius, està un pèl verd, jo recomano deixar-lo a fora.
Uh-huh.
A fora un dia o dos. Amb un dia o dos de fora de la nevera, o albercocs maduren bastant ràpid. I quan ja està madur, entrar-ho a nevera. Si n'has comprat molts i tens por que es faci malbé, entrar-ho a nevera. I, però una cosa molt important, però molt important que la gent sàpiga, que la fruita s'ha de menjar a temperatura normal, temperatura d'ambient. Perquè un albercoc fred no té tan bon gust que un albercoc a temperatura ambient. Per tant, jo recomano unes hores abans de menjar-lo treure-ho a fora. És a dir, que els que ens hem de menjar demà, treure-ho el dia anterior. Sempre és molt millor.
Comentes que si el traiem abans de la nevera conserva més el gust, però pel que fa a les propietats, per exemple, les altera la nevera?
No. Una vegada la fruita s'ha collit de l'arbre, ja té tot el minerals, totes les vitamines, ho té tot, ho té concentrat allà. La nevera l'única cosa que fa és que amb la baixa temperatura els fongs no treballen tan de pressa. Imagina que un albercoc d'aquests tingui una onglada, perquè una onglada a temperatura ambient i humitat ambient és molt fàcil de que per aquí allà hi entrin els fongs de la podridura i aquell albercoc es podreixi més de pressa. En canvi, si ho guardem en fred, tot i que pot estar infectat per algun fong, els fongs no els agrada la fredor. No els agrada, per tant, es conserva més. Ara, perdre qualitats, no. El gust sí que el ser fred no el trobes tan bo, i llavors és millor deixar-lo a temperatura ambient per trobar tota l'essència del gust.
Aleshores, clar, comentaves, els hem de guardar a la nevera, això, perquè no ens... D'això, però quant de temps ens poden durar, més o menys?
Mira, a la nevera, uns 15 dies seria el màxim que podeu guardar una albercoca a la nevera. És de les fruites que es guarden bastant. Seria semblant amb un préssec, però jo recomano 3 o 4 dies. És a dir, que no compreu albercocs per 15 dies, és millor comprar-ho, si tu vols, per la setmana, i llavors durant la setmana els vas menjant, i sí que es poden guardar si són de qualitat i no ha vingut pluja, com ara que el temps sembla que pinta que farà calor durant temps, doncs, i no hi haurà humitat molt elevada, doncs aquests abricocs es guardaran bastant bé. Com més tard vinguin, més encara es guardaran, perquè han estat més temps a l'intempèrie, han estat més temps a l'arbre, i per tant això fa que tinguin més resistència.
Clar, era que parlaves de pluges, de les calors que tenim ara. Quin és el temps òptim perquè creixin bé els albercocs?
Mira, tota la fruita de pinyol, seria cirera, albercoc, préssec, nectarina, que ja en parlarem més endavant. El temps que millor li agrada és sol, una mica d'aire, brisa, diria, poca humitat ambiental i aigua per sota, no per sobre, aigua per l'arrel.
Per tant, que no plogui, Pere?
Per tant, que no plogui per l'arbre, perquè l'albercoc, sí, igual que la cirera, si té molta humitat a l'ambient, el que tendeix és que s'esquerda, s'esberla. I això, esclar, perd qualitat. Un albercoc esquerdat costa molt més de que la gent el compri.
Doncs Pere, moltes gràcies per presentar-nos avui als albercocs, no? Explicar-nos una mica això, quines són les condicions que necessiten, i com que necessiten sol, entenc que tindrem una bona temporada d'albercoc, pels dies que ens han de venir ara.
Sí, tindrem bona temporada. I si algú té algun albercoc en algun hort, no s'estranyi si un any n'hi fan molts i un any n'hi fan pocs, perquè els albercocs són d'aquestes fruites que alternen bastant la producció. Un any en poden fer moltíssims i l'altre any en poden fer molt pocs.
Doncs Pere, moltes gràcies i ens retrobem un altre dimarts parlant de més fruites i verdures.
Doncs fins dimarts, una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per continuar ara, que falten uns segons per dos quarts d'una, farem el vermut amb en Paco Torres i avui també amb Diana Kroll.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui en el vermut musical de Diana Kroll. Nascuda el dia 16 de novembre de 1964 a Nanaimo, Canadà. En l'actualitat té 61 anys. Va obtindre la seva educació musical de ben petita a partir de lliçons de piano clàssic, sobretot dels ensenyaments del seu pare, un pianista amb una vasta col·lecció de discs. Després va tindre més estudis de música, piano i veu. El seu gènere, jazz, pop, bossa nova. En l'any 1990 es va establir a Nova York, on va cantar i tocar amb un trio. En l'any 1993 va llançar el primer àlbum, Stepping Out. L'any 1996 va emprendre la seva primera gira internacional pels Estats Units, el Canadà, Europa i el Japó. Diana Kroll és famosa per la seva veu suau i elegant i per tocar el piano mentre canta. Ha venut milions de discs en tot el món i molts dels seus àlbums han estat número 1 a les estrelles del jazz. Ha gravat 17 àlbums. Ha guanyat diversos premis, incloent Grammy Award. El mes de juliol actuarà en el Cap Roig. Escoltarem per Diana Kroll, Night and Day, nit i dia.
have such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Parlem de salut.
I un dimarts més obrim nova plana del Parlem de Salut, avui amb la psicòloga Cuca de Ventós. Cuca, bon dia.
Hola, bon dia, Ona, i a tots els oients. Bon dia.
De què ens vols parlar avui, Cuca?
Bueno, jo crec que és un tema que crec que és molt important i a vegades no en som prou conscients, eh? I clar, prendre consciència del tema que tocaré avui jo crec que és molt i molt important. Ona? Jo el titulo Les engrunes en l'amor.
Què són les engrunes en
l'amor? Sabem què són les engrunes, no? La paraula engrunes, què significa, no? Però jo crec que és una paraula com molt forta a nivell psicològic, perquè jo crec que es fa comprendre realment el que són les engrunes en l'amor, eh? Jo mateixa, reflexionant i preparant, diguéssim, el tema d'avui, no? Pensava, a veure, Cuca, com vius tu que són les engrunes a nivell vital, a nivell d'experiència també personal, indudablement, no? I aleshores, a veure, les engrunes en l'amor, hi ha una cosa que es basa, que passa, que tots necessitem sentir-nos estimats, necessitem afecte, necessitem reconeixement. Però què passa? Però podem, per por, per costum o necessitat emocional, acceptar menys del que mereixem. I per mi això són les engrunes. Vull dir, i què passa? Hi ha un element que és molt important per donar-nos compte si estem en una relació, ja pot ser també d'amic, no només de parella, pues, si estem acceptant les engrunes, hi ha una cosa que ens ajudarà molt, és l'autoestima, que aquí n'hem parlat alguna vegada ja, Ona? O sigui, si un coneix les seves qualitats, també els seus defectes, s'estima a si mateix, serà més difícil que caigui en una relació en la qual el que està rebent són les engrunes. Poc. I que no se n'adona a sobres, que aquest és el gran perill. Ona?
O sigui, les engrunes seria que ens donguin menys amor, menys dedicació, menys del que nosaltres ens mereixem o esperem en aquella relació.
Exactament. Però què passa? Si nosaltres el que tenim és un baix concepte de nosaltres mateixos, és molt fàcil inclús no veure que t'estan donant les engrunes, perquè és tant la necessitat emocional que tens que acceptes qualsevol cosa. I això es veu molt en la consulta. Vull dir, què em passa a mi? És que veure què estàs acceptant de l'altre. I, a més, que arriba un moment que es normalitza. A part de que també hi ha un aspecte ja que és més profund. Jo m'ho mereixo, i això ve molt de lluny. I saps aquí que quantes vegades he dit que en teràpia és importantíssim conèixer la història personal, des de quan és petit. I a vegades una persona ho pot fer individualment, no fa falta poder a vegades anar a un professional. Un mateix pot estar reflexionant sobre la seva infantesa, la seva adolescència, com ha viscut les primeres relacions, què ha rebut dels pares, també, perquè hi ha una cosa que a vegades no critiquem els pares, i els pares ens poden criticar. Tenen dret els nostres fills a criticar-nos, a dir-ho que no els agrada, el mal que poder els fem amb un comentari o amb una actitud nostra. Vull dir que a vegades el consell que té que els fills no han de dir res. No, això no. Jo crec que sí que han de dir, evidentment. Després hi ha d'haver un diàleg, Per això és molt, molt important, perquè si no, què passa? L'adolescent o el nen no s'atreveix, perquè hi ha part d'una base, que aquí també ho he repetit sovint. La base era la següent: els nens petits necessiten ser estimats. I què pensa? Que si jo dic alguna cosa que als pares no els agrada, jo perdré l'estima. I aquí està. I això es crea quan un és petit. Què passa? Si tu has estat acostumat a la teva vida a no protestar, a no dir una mica la teva, què passa? Ho vas arrossegant. No te n'adones, quan ets adult, ja tens unes relacions d'adult, de parella, què passa? No te n'adones. Per tant, l'important és anar enrere i veure com jo he viscut les meves relacions, començant amb els pares. I això també es trasllada amb els amics. A vegades amb els amics un cedeix sempre, etcètera, etcètera. No és això, digues la teva. Per què? La necessitat tan gran de ser estimats i acceptats a la societat. I és veritat, tots necessitem ser acceptats. Evidentment, el primer pels nostres pares. Després els amics, per la parella. A la feina, també pels companys de feina. O sigui, l'acceptació és una necessitat humana. Molt bàsica, i no hi ha res de dolent en absolut, Què és aleshores, centrant-nos més en el tema de les engrunes? Són mostres d'afecte que arriben de manera insuficient, irregular, o una cosa que també es veu és per interès propi. En un moment determinat, algú de la parella o entre amics que sigui necessita una cosa en concret. Aleshores, què passa? Li demostra més afecte, li fa més compliments, té una actitud més positiva cap amb ell. Cuidado amb això, perquè és molt puntual. Per què? Hi ha una necessitat un favor de l'altre. Inclús a vegades sexualment, això es veu les parelles. Té ganes d'una relació sexual i es munta més afectuós, no? Però després, quan s'ha acabat això, diguéssim, torna aquesta o una persona que està donant al llarg dels dies i de la seva vida de parella, per exemple, don poc. I el que passa que és difícil reconèixer-ho. Per què és tan difícil reconèixer-ho? Perquè no hi ha una absència total d'afecte. Però són relacions desequilibrades. Evidentment, si tu veiessis ell o ella que realment no hi ha res, te n'adones. Però clar, si n'hi ha una mica, saps allò que dius, de tant
és
en tant...
És més complicat, no? De
és més complicat, molt més fora. I també hi ha una cosa, que un acaba conformant-se. Perquè es conforma, perquè a vegades no té por a parlar-ne. Perquè crec que en una relació cadascú té dret a demanar el que necessita, el que vol i el que li agrada. I això és les relacions que a fer-se gran i continuen junts.
De fet, el diàleg, sempre hem dit aquí, no?, que és molt important.
I importa la parella que no dialoga, jo crec que va cap al fracàs, perquè, a veure, Ona, les parelles, hi ha moments que no estàs d'acord amb la teva parella, amb els aspectes, per tant, què passes? Tu et calles, per què? Per por a perdre la parella, per por que s'enfadi, etcètera, 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 clar. I això és un peu al fracàs en quant a una relació amorosa.
I com es manifesten aquestes engrunes?
Mira, aquestes engrunes, Ona, hi ha diverses maneres, si tiré algunes, són els missatges intermitents. De tant en tant és afectuós, de tant en tant se'n recorda de tu i et fa una trucada, o si t'has quedat a casa perquè no et trobaves bé, pues no et fa una trucada, o te'n fa una a les 10 del vespre. O sigui, aquestes coses que diuen, hombre, aquí hi ha algú que falla. Promeses que no es compleixen. Les promeses, jo faré, anirem aquí, farem allà, no es compleix mai. Quan hi ha una queixa de la parella, un element de la parella, un es pot queixar, a mi em manca això, necessito això, l'altre t'ho promet, però o es compleix una vegada i allò desapareix. L'altre no pren consciència de la necessitat afectuosa de la parella. Això és molt important. Què necessita la meva parella? Perquè no tots necessitem el mateix. Inclús les demostracions d'afecte, hi ha una parella que necessitarà una cosa determinada, una necessita menys. Vull dir que això varia molt de la parella, de cadascú. Després, una cosa que a vegades també succeeix, quan un se sent sol, què fa? Busca l'afecte de l'altre. En moments determinat, que un, per exemple, està un dia que no està tan bé, què passa? Aleshores, reclama. És un reclam per una necessitat de l'altre, no per realment l'estima de l'altre, no? L'abraçada de l'altre. A sota hi ha una... A veure, és evident que tots hi ha moments que poder necessitem una mica més d'afecte, si no et trobes bé, si has tingut un problema, etc, etc, però que no es converteixi en un hàbit i que això sigui, paf, momentani, no? És a dir, bueno, quan hi ha d'això, desapareix, no? Hi ha un desequilibri, exacte, la persona que dona les engrunes acostuma a oferir just el suficient, això és important entendre-ho, perquè dona just el suficient perquè l'altre no marxi del tot. Aquesta persona també, en el fons, necessita l'altre i li dona un just perquè no marxi. Perquè, clar, evidentment, si fos una cosa que no existís, en el seu poder l'altre se n'adonaria compte. Però si dona un just i l'altre amb això es conforma perquè creu que és el que mereix, aleshores la persona dona un just i ahí s'acaba. Això és... I costa molt que l'altra vegada se'n doni compte.
Aleshores, l'altre viu pendent, no?, d'aquestes engrunetes que li va donant justes.
Quan hi ha una relació, sigui d'en part d'un o de l'altre, de que es viu acceptant aquestes engrunes, és terrible, 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 terrible. Però són moments perquè, què passa? L'altre està constantment pensant en una mirada, a veure si em mira, a veure si em truca, una petita estona d'atenció, qualsevol que està buscant, no?, qualsevol coseta que li dongui l'esperança de que l'altre... Ai, l'altre m'estima. Mm? I aleshores, les engrunes que fan? Alimenten l'esperança. Aquí, per mi, és el temazo, diguéssim, Quan dic fa un moment, si et dono justet, pues mira, l'altre diu, mira, amb això em conformo. Que també això no és gens bo, però ho he dit abans. Però què passa? El més greu és que alimenta l'esperança. Canviarà, potser no està gaire bé, potser tingui problemes a la feina, etc, etc, etc. És veritat que això pot ser, però cuidado si sigui que això sigui un constant, perquè si és un constant hi ha alguna cosa aquí que no va bé. Per què s'acceptem tan poc? Citaré alguns. Por la solitud, que aquí n'hem parlat també, Ona, durant aquest any, de la solitud. La baixa autoestima, un altre tema que aquí no hem tingut molt present. La necessitat d'aprovació. Aquesta, la necessitat d'aprovació es veu moltíssim. L'altre necessita, un element de la parella, necessita que l'altre l'aprovi, pom, la necessita, la necessita constant. Aquí també, en el fons, tot hi ha un fons aquí de baixa autoestima. Hi ha un element emocional que podia, jo diria, que ho engloba tot, jo seria... La falta de seguretat en mi mateix, la falta d'autoestima, de saber qui som, què és el que ens agrada, què és el que ens desagrada, això és importantíssima. O sigui, la pròpia identitat, saber qui som i què necessitem.
Clar, i la baixa autoestima també va una dependència emocional, no?, de l'altra persona.
Absolutament, Ona. Dava una clavo. Perdona. és així. Les necessitats emocionals, què passa? Això ens porta a tenir aquest tipus de relació. Què passa? La set emocional, tornem enrere. Tornem a la nostra infantesa, al tracte amb els pares, com sigut d'adolescents. Què és el que hem de mostrar? Hem de mostrar les nostres necessitats. A vegades no ho fem. Perquè creiem que demostrar necessitats no és correcte, no està bé, que l'altra persona té que adivinar. Perquè això passa molt en les parelles. L'altra, a vegades, esperen que adivini, pues no sé, que tens mal de cap, o que tens ganes de fer un tomb. No tot ho pot adivinar la teva parella. Per tant, perquè l'altre té por de dir-ho. Té por de dir-ho perquè l'altre s'ofengui, perquè l'altre li digui que no. També hi ha un element, és el que no ens agrada que es diguin que no. I aleshores, millor obviar, no dic res, i així estic segur que no em diran que no, però això és fatal. I un ha d'expressar amb una parella les seves necessitats de tots nivells, importantíssim per crear un vincle fort i sòlid. I això, evidentment, la dependència emocional ve de la infantesa també, vull dir, quan tots necessitem. I el nen petit que li ha mancat, és un problema, és un problema important. Tot es pot guarir. Jo sóc d'aquesta, sóc molt i molt positiva. Jo crec que si en som conscients, i a més, sigui l'edat que sigui, podem fer canvis substancials a les nostres vides. Perquè a vegades passa, bueno, com porto tants anys casada, bueno, amb aquesta relació, bueno, la feina, etc, etc. No, no. Un pot fer canvis, pot confiar en un mateix, a vegades pot necessitar algú i a vegades no. A vegades et pots trobar com una persona, la veus, com diria, dos consultes, i ja no fa falta, la tercera no, ja no ve. Perquè ja se n'ha adonat, creu que se n'adona que allò és bo per ella i s'atreveix a fer-ho, perquè com ens agrada tant que siguem acceptats per tothom, no ens atrevim una mica a confrontar-nos amb els altres, sigui la feina, sigui en parella, sigui amb els amics. Això ho engloba tot, Ona.
Per tant, és important adonar-se'n, prendre consciència.
El més important és adonar-se'n, perquè si no ho vas arrossegant, I a vegades tapem, perquè, clar, prendre consciència també és dir, i fracassat a la parella, i fracassat a la feina, i fracassat amb els amics, etc, etc. No has fracassat. O sigui, hem d'entendre que la vida anem creixent a través d'una sèrie d'experiències que tenim en la vida. Això és el creixement personal. O sigui, es pensem a vegades, doncs quan tindrem 20 anys ja estarà tot arreglat, o 30, o 40, o 60, o 70, i vaig més lluny, o els 80. Jo sóc d'aquestes persones que sempre hi ha temps per fer canvis. Sempre, sempre, la veritat. I després hi ha una cosa, també hi ha una cosa que... poder avui menys, però poder abans, hi havia el concepte de que el fet d'estimar implicava patir. Si jo pateixo, o em fa... una cosa que encara és pitjor, que si em fan patir, és que m'estima molt. No.
I això ja ha fet molt de mal Disney, no? I les seves històries romàntiques.
Ara ho has dit, és on el clavo. O sigui, fugir d'aquestes, està molt bé veure-les, però, sisplau, hem de ser molt conscients del missatge que ens dona. Perquè són missatges absolutament... vamos, que no tenen sentit, ja es veu, però clar, la ment, les persones necessitem a vegades aquestes fàbules, no? Imaginant-se, però això no, això és completament fals, no hi ha una solidesa emocional en absolut, aleshores què es fa? Es van normalitzant relacions que són poc saludables, Després, clar, hem de tenir un bon concepte de nosaltres mateixos. Això és evident per poder tenir relacions sanes. L'extrem, diguéssim, seria el que diem, i és el narcisisme. Les persones que tenen un ego que és desbordant. Són perfectes, mai reconeixen uns errors. Clar, tenir una relació amb una persona que compleixi característiques que són cap al narcisisme es converteixen en realment molt difícils. I són relacions que és la més difícil de totes, amb el meu humil entendre, més difícil a vegades de trencar. Perquè t'envolta una espècie de ret, saps? Que sortir-ne, trobar aquella l'esquerxa per sortir, és molt i molt difícil.
Al final això són relacions tòxiques.
Tòxiques, total. O sigui, l'extrem és el narcisisme i l'altre cap a l'altre cantó és la persona que no creu en si mateixa en absolut. O sigui, aquests dos extrems, el millor és tenir aquest temps, també n'hem parlat, Ona, un més saludable possible, un més sa possible. Com dèiem, és la societat també, i les pel·lícules com acabes de dir, romàntiques, pues es fa veure un amor que no compleix, que no és la realitat de la vida. També, clar, es podem quedar amb una cosa, que és esperar eternament, que és l'espera, no, canviarà, perquè tal... Evidentment, si l'altre pues, se'n parla i l'altre diu, bueno, jo intentaré canviar, pues, molt bé. Però clar, a vegades les parelles això es queden anclades en que no, canviarà. Això jo mai puc dir quan una persona ha de marxar. Home, si hi hagués maltractaments físics, està clar que aquesta persona s'ha d'allunyar. Però si no, cada persona ha de veure, mira... jo crec que hasta aquí he arribat, no m'està donant el que jo crec que puc rebre la vida i fer feliç i prendre una decisió que ella consideri la dient.
Perquè, Cuca, quines conseqüències emocionals té el fet de rebre aquestes engrunes?
Els efectes emocionals és que tu pots caure en un pou, un pou profund, en un pou que pots caure en una ansietat, en una depressió, i a vegades coses encara més difícils i més dures de sortir-se, però l'ansietat i la depressió són els que més veus quan hi ha una relació de parella que és desequilibrada, entens? I aleshores aquesta persona... i el difícil a vegades és que aquesta persona justifica a vegades la seva depressió o no se n'adona de on està el nucli de la seva depressió. La passa fora, quan a vegades està a casa. moltes, molt sovint. Eh? També una altra cosa important és que justifiques la indiferència, Ona. L'excuses. O perquè això, o perquè té molta feina, o perquè està cansat. Home, sí, clar que sí. Si tu aquell dia tens necessitat de més afecte, de tenir una relació sexual, i aleshores la parella pues, no li va bé en aquell moment, no ho desitja, bueno, ho has d'entendre. Però clar, tu has de veure que això no és cada dia, que la teva demanda no queda al buit. Eh? Aleshores, aquí és on està el veure el què, perquè clar, és ben veritat que no tothom està en les menys condicions a vegades per expressar el seu afecte i el seu amor, però no, ser, no ha de ser una línia contínua, eh? I l'altre ho ha d'explicar, saps? El parlar amb una parella és bàsic, Ona, bàsic, en tot, com el treball, però amb relacions de parella és molt important.
Doncs, Cuca, anem arribant al final. Sé que sempre t'agrada acabar amb un parell de frases. Quines ens has portat avui?
Dues frases. Albert Camus, jo crec que, bueno, d'allò que dius a la mèdula, no? No ser estimat és una desventura, però la veritable tragèdia és no saber estimar.
Molt important, no? Aprendre a estimar bé.
Exacte. Hi ha unes característiques de personalitat que són persones que no saben estimar. I aquí això és important, perquè que cadascú de nosaltres faci una reflexió de com viu ell l'amor i com l'expressa. És el que ve a dir el Camus. I l'altre, ja anem més lluny, Aristòfanes. Si no t'estimen com tu creus, per què vols que t'estimin? Demano millor, no allò que sobra, que són les engrunes.
Exacte.
O sigui que malgrat que Aristòfanes ja fa uns quants temps, per mi
és superactual,
és super actual. Bona.
Doncs, Cuca, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquestes engrunes de l'amor que són tan importants, no? Que hem de detectar
molt.
Si estem rebent només les engrunes, doncs reclamar el que volem.
Exacte.
El que volem rebre,
perquè
l'amor volem tot.
Exactament, perquè l'amor autèntic no en manté amb una inseguretat constant.
Doncs moltes gràcies, Cuca. Ens retrobem un altre dia.
Un ple.
Tinc petons d'amor si algú me'l dia. Tinc els de sempre quan no em tinc. He gastat tres vides. I quan vull descriure què tindré quan sigui bé.
Sense mirar el temps, que no sigui tan complicat.
Que quan no tens res, et queda la vida sencera. I quan no vagi bé, ho farem d'una altra manera. Al camí, buscant tresors on te l'espera. Tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda.
Que se'm farà malbé mitja vida.
I amb aquest tot el que ens queda de Ginestar, arribem al final del programa d'avui i ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.